Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @radiosabadell.
Una ampolla d'aigua triga 500 anys a descompondre's. Durant aquest procés, si acaba el mar, va desintegrant-se en milers dels anomenats microplàstics que inunden el nostre mar, el mar Mediterrani. Segons un estudi de la Universitat de Barcelona, hi ha 500.000 microplàstics per quilòmetre quadrat al nostre mar, una xifra que multiplica per 5 la mitjana mundial. Animals com les gambes, els musclos o els llagostins es mengen aquestes microfibres i acaben, atenció, al nostre organisme. Avui tornem a tenir amb nosaltres els col·laboradors de Sabadell Consum Quilòmetre Zero per abordar possibles solucions a aquest greu problema. Miquel Serra i Josep Alcinet, bon dia, benvinguts al matí.
Bon dia.
Bon dia.
Avui, doncs, déu-n'hi-do el problema, jo crec que dona per més d'una secció. Comencem parlant de com es generen aquests microplàstics, un dels grans causants d'aquestes quantitats tan elevades. Potser la gent no és conscient, però són les rentadores, no?, i la roba també barata i sintètica. Miquel.
Bueno, hi ha més coses.
Hi ha moltes, hi ha moltes, sí, perquè hi ha massa plàstic, no?, al nostre món.
Comencem per una dada.
Vinga.
Dada del 2019-2020. Uh-huh. Tenim 8 milions de tones de plàstics que acaben al mar, només al mar, cada any. Estem parlant que estem entre el 60 i el 80% de les escombraries que van a parar al mar. No només plàstics, hi ha altres coses també, però de plàstic solament això. Els plàstics, com bé has dit tu, es trenquen, es degraden, la llum ultraviolada, etc, etc, però també se'n produeixen de microplàstics. Llavors, un concepte. Què entenem per microplàstic? Tot aquell fragment d'un producte plàstic que té un tamany inferior a 5 mil·límetres. Això es considera un microplàstic, per sobre d'això no. També és un plàstic, també contamina, etc. Uh-huh. Però avui parlem d'aquests petits. I una altra dada. Hi ha entre 5 i 50 bilions de fragments, un estudi uh-huh. aproximat, potser són més, de microplàstics, només de microplàstics.
O sigui, són xifres que ens haurien de fer reflexionar, sí, davant del problema, no? Realment és un perill.
Llavors, com hi entren uh-huh. en el sistema?
Vinga.
Una d'elles, com has dit tu, les fibres, amb les rentades, es trenquen, fan, sí, petites d'allò. Aquí tenim un element. Un altre element és els plàstics que es fan servir en els hivernacles. Els hivernacles es fan servir per tapar, per protegir de les inclemències, sí, de la pols, etcètera, etcètera. Fem servir, els tapem, fem els hivernacles típics, on a dintre hi posem carxofes, tomàquets, el que faci.
Exacte,
falta.
Exacte, per protegir,
bé,
sí.
Efectivament. Això, la llum ultraviolada els degrada i, clar, crea partícules.
Es van desfent, no?, i es van creant
aquestes... I van a parar la terra a l'aigua, de l'aigua cap avall. Quan passa la temporada i aquests plàstics uh-huh. ja no tenen la consistència que han de tenir, normalment el que fan és arrencar-los i llançar-los en un racó perquè llavors, passats els dies, el dia, les hores, el que sigui, vagi algú i el reculli per reciclar. Algú em contradirà, però normalment no hi passen hores, hi passen dies. Tenim més degradació i més trencament i més partícules. Llavors, una altra cosa que també ha sigut molt curiosa de descobrir uh-huh. i és que nosaltres fem servir cotxes,
sí,
i els cotxes tenen rodes. Aquestes rodes, perquè tinguin adherència, porten una sèrie de components que amb la fricció que tenen les rodes sobre l'asfalt generen una polseta. Uh-huh. Això són microplàstics, també. I les tonelades que se'n generen amb la quantitat de trànsit que tenim, de camions, de cotxes, de, uh-huh. d'autocars i de tot, és enorme. D'acord?
Ja, o sigui, vas donant pistes, sí, que llavors, sí, aquests microplàstics els trobem a l'aigua, a la terra, als aliments, a l'aire...
Els trobem a tot arreu. A més, tenen uns tamanys tan ínfimament petits que no els veiem. I te'n diré dos de molt sorprenents.
Vinga.
Els productes cosmètics, avui dia tan extensos i tan reconeguts, que se'n diuen exfoliants, tots porten microboletes de plàstic per fer precisament l'abrasió. O sigui, la crema no exfolia la pell. Són les microboletes que porta, que no les veiem i pràcticament no les detectem al tacte, que són tan petitones que no les detectem. Per tant, nosaltres agafem una crema exfoliant, ens la posem a les mans o amb una esponja, ens freguem amb elles, ens dutxem, o sigui, ens traiem aquest, això a través de l'aigua, i això on va parar? Va parar al clavegueram, i del clavegueram va al mar. Això són microboletes, produïdes expressament perquè facin aquesta abrasió sobre la pell i facin de raspall, d'alguna manera.
Sí, exacte, d'exfoliant, sí.
I te'n diré un últim. Bé, bueno, potser n'hi ha més, però sí, hem dat els grossos. Els vaixells, que n'hi ha molts, i de carga moltíssims, s'han de netejar. Si incrusten moluscos, incrusten algues, bueno, hi ha rovell, etcètera, hi ha de tot. Això s'ha de netejar, i això es fa amb una certa periodicitat. Fins no fa massa anys, uns quants, però no excessius, això es feia amb sorra a pressió. Si s'agafava sorra a pressió amb aigua, i amb això es rascava, perquè esclar, els vaixells són enormes i a mà això seria horrorós. Es feia amb sorra a pressió. La sorra a pressió no té cap problema, perquè la sorra va a parar al fons del mar, i és sorra, i és silicat, i no té cap inconvenient. No, ja no. Deuria ser massa cara. Ara es fa servir microplàstics, microboletes de plàstic. Per tant, quan un vaixell va al dic per fer-se la seva, el seu manteniment, cada 6 mesos, cada any, cada 8 mesos, període que toqui, doncs allà entren mangueres amb líquids, amb microboletes, que netegen això. I això...
O sigui, neteges el vaixell, però el fons marí te'l carregues.
Cada dia.
O sigui, és
cada dia.
Increïble.
Sí,
aquest és l'escenari, eh?
Aquest és l'escenari gros.
Josep, amb aquest escenari que ens ha descrit en Miquel, déu-n'hi-do, perquè, clar, quines solucions, no? Podem posar-hi?
A veure, clar, nosaltres estem especialment interessats en què hi podem fer els ciutadans i ciutadanes com a consumidors.
Sí, perquè és important. Jo crec que aquesta guerra, podríem dir, els microplàstics, hauria de començar a casa de cadascú de nosaltres, no?
Aquest és el punt, és a dir, no volem posar-nos en si som o no som a l'hora de consumir el màxim agent generador de plàstics, però en som un agent. Per tant, des de la perspectiva de consumidors, nosaltres, tant amb el que fa referència als plàstics com els seus derivats, els microplàstics o els nanoplàstics, tenim diverses coses a fer. Greenpeace, per exemple, ens ha ofert una pauta de 14 punts que ens permet, d'alguna manera, guiar-nos a partir de pràctiques molt elementals en aquest procés de reducció de la presència dels plàstics en el nostre consum. Les primeres és el tema de les bosses de plàstic en els supermercats. Cal que o bé utilitzem les nostres bosses reutilitzables o canviar-les per bosses de plàstics realment degradables, biodegradables o fins i tot compostables. L'altre és que no podem utilitzar gots, plats i coberts de plàstic que siguin d'un sol ús. De fet, millor que no siguin de plàstic en cap cas. També acostumem-nos, recuperem el tema de comprar menjar a granel, de tal manera que s'estalviïn els embolcalls. I això ens porta al quart, que és, i comencem a reintroduir tàpers de vidre en comptes de tàpers de plàstic, també per anar a comprar aquest menjar a granel. El tema dels cosmètics, que ara comentava el Miquel, no només els cosmètics, també les pastes de dents. La pasta de dents també té microplàstics. També a l'hora dels envasos, perquè, a veure, quan nosaltres érem joves, que d'això fa molts anys, hi havia envasos retornables. Podem recuperar aquesta idea de l'envàs retornable? Greenpeace ens ho proposa. L'altre és el tema de les criatures.
Sí.
Primer, els nadons. Fora els biberons de plàstic. Recuperem els biberons de vidre. O pels ja una miqueta més grans, amb les joguines. Recuperem la fusta, la tela, el làtex o el cautxo natural per a les joguines. eliminem o reduïm al màxim possible els plàstics en les joguines dels nostres nens. El tema de les màquines d'afaitar d'un sol ús, perfectament evitable. També parlàvem del tema dels cosmètics i de la pasta de dents. Des d'una altra perspectiva, els productes d'higiene personal, fins i tot els productes de neteja, cal que comencem a revisar com ens arriben, amb quin envàs ens arriba. Comencen a haver venda a granel de productes d'higiene i cura personal i també de productes de neteja. A més del tema dels microplàstics que ja hem comentat. Una cosa curiosa, però que té més rellevància del que sembla, tot i que sembla que sigui una cosa que va desapareguent. Els encenedors de plàstic en les nostres platges, tan transformades en abocadors, diríem, improvisats, apareixen molts encenedors de plàstic. Si és que hem de fumar, sembla que hauríem d'anar-ho reduint, com a mínim utilitzem encenedors de metall, que són prou bonics.
És que
i finalment el que ens diu és, i si tens plàstics a la teva vida, com a mínim, primer, reutilitza'ls. I segon, quan ja no sigui possible reutilitzar-los, recicla'ls de manera acurada. Aquest és un aspecte molt important que, en definitiva, ens diu també respecte als plàstics, pensa i actua segons l'economia circular.
Clar, allargar la vida dels productes, un altre dels temes que sempre reivindiquem, no?, des d'aquesta secció. El que passa que, evidentment, nosaltres tenim moltes coses a fer, però sí que també hi hauria, doncs, el paper, no?, de les administracions també, Miquel, no?, i també fins i tot dels empresaris, no?, de començar, doncs, això, a deixar d'utilitzar aquest plàstic, no?, i apostar per altres productes, altres materials, com deia ara el Josep, no?, per exemple, el vidre, que deia ara fa uns anys, no fa tants, jo també me'n recordo que abans no hi havia, doncs, anaves al supermercat i no hi havia el plàstic, no?, que trobem ara, que és gairebé una quimera comprar un producte que no porti plàstic.
Sí. I, a més, en els plàstics hi ha una altra qüestió que no l'hem esmentada perquè donaria per un altre programa, igual que donaria per un altre programa el tema dels bioplàstics, o sigui, dels que són teòricament sostenibles, perquè té tot un procediment que és molt complex.
Sí.
Però sempre, o sigui, és veritat que carreguem sempre les tintes en el consumidor quan la producció també té un paper i un volum considerable. Però és que la implicació ha de ser de tots. I la producció variarà si el consumidor no li compra. Això és un concepte clar. O sigui, jo no compraré... O sigui, per què els cotxes elèctrics comencen a tirar endavant i a funcionar? A part de la pressió publicitària, etc, etc. Perquè els consumidors estan començant a comprar-los. Si no, no es fabricarien. O sigui, l'empresari o la gran producció, a part que ell faci la seva pressió per introduir un producte, però no acabarà desenvolupant aquell producte si el consumidor finalment no tira d'ell. Per tant, vull dir que no hem de culpabilitzar-nos només com a consumidors, però sí que la nostra acció és important. Llavors, sempre parlàvem de les tres R's.
És important.
Llavors, de les tres R's hem passat les quatre. I de les quatre, ara ja en tenim sis. I n'hi hem afegit dues més.
Quines són?
Rebutjar adquisicions temporals, com deia el Josep. O sigui, no fem servir aquells productes que és usar i tirar. Evitem-los al màxim. I una última, regalar. O sigui, allò que no fas servir, si no ho pots acabar venent, no ho llencis. Dona-ho. Segur que algú n'hi treu profit.
És que al final és tornar als orígens, una mica un altre model, no?, de consum més sostenible. Seguim donant altres consells, no? Per exemple, no sé si la compra de roba de qualitat i sostenible seria una solució, o potser també, doncs, que es canviessin també, doncs, els filtres de les rentadores, potser haurien de ser més eficaços, no?, també.
Sí, en definitiva, tot el que nosaltres ara ens estem plantejant, amb això que comentaves, és millorar la capacitat que nosaltres tenim de recuperar residus. És a dir, els residus que es produeixen amb una rentadora o amb el tractament de determinades fibres, el problema és que no els controlem. Desapareixen. Bé, desapareixen. Senzillament van a parar al gran abocador, que al final sempre són els nostres mans. Aleshores, aquí, amb tot aquest procés, és molt important que millorin els filtres que som capaços de posar, en el sentit més ampli de la paraula filtres, per anar frenant aquesta pèrdua de residus cap al descontrol. I en aquest procés, quan parlaves de les administracions, sí que és important que es millorin significativament. Primer, la comunicació al consumidor, perquè en els seus processos de reciclatge pugui ser molt més efectiu. Molt més efectiu vol dir que en les nostres pràctiques quotidianes siguem capaços de seleccionar millor què fem en cada un dels residus. Segon, que les empreses o l'activitat econòmica que sigui responsable del tractament d'aquests residus realment també millorin els seus processos, perquè és clar, la finalitat del reciclatge és la reincorporació, des d'una lògica circular, és la reincorporació de tot aquest producte a la producció. Però això es pot fer o es farà millor si els processos de reciclatge són els adequats. Pensem que si jo parlo de l'embolcall d'un caramel, una bossa d'un supermercat, una ampolla de llet, una ampolla d'aigua, un sac de per exemple, el sac en què hi ha terra de jardineria, o, per exemple, una manguera, o unes ulleres, o tapacups d'un cotxe. Estic parlant de material molt quotidià, però que cada un d'ells és un plàstic diferent que exigeix un tractament també específic. Clar, els processos, per tant, de reciclatge, tant tecnològicament com, logísticament com tecnològica, han de ser molt més eficients i eficaços. Tot això és el que ens pot permetre que en els nostres oceans apareguin molts menys residus plàstics i tot el concepte circular pugui ser molt més aplicable. Pensem en això, és a dir, facilitem tots els consumidors amb el plàstic que utilitzem, però les administracions amb les seves normatives i les empreses de gestió dels reciclatges en la millora dels seus processos, pensem tots en que la finalitat d'un plàstic és que retorni a la línia de producció, no que vagi a parar a les fosses dels nostres oceans.
Tot i que, estic d'acord parcialment, però no tinguem en compte que el reciclat d'aquest tipus de productes, en el procés de reciclat i de reconstrucció, requereix d'una sèrie d'additius dels quals no se'n parla gairebé mai, que són aquelles coses ocultes de les que no en parlem, que contaminen molt, que potser no van directament a l'aigua, però sí indirectament, perquè aquests contaminants, a través de la llum ultraviolada, molts acaben en l'aire i, per tant, acaben en els núvols, en la pluja, i tornen a anar per avall, a la terra i a l'aigua, i sempre acabem al mateix lloc, a l'aigua.
Sí, sembla la terra retorn, eh? Aquí bueno, és que, clar, solucionem és que una cosa, però després...
No, perquè utilitzem la química, utilitzem la química de forma indiscriminada i utilitzem, a més, materials que inclús són altament tòxics per l'organisme, perquè utilitzem mercuris, utilitzem zencs, utilitzem manganès, utilitzem, o sigui, elements que són tòxics per nosaltres mateixos i que ens provoquen coses. Hi ha llums d'esperança, eh? I acabo,
vinga, va,
eh?
Va. Posem una mica de llum, Miquel sí. I Josep, que és dilluns i els dilluns ja costen, no, eh?
Hi ha llums d'esperança, però no ens en refiem tampoc, eh?
No.
Perquè llavors no farem la feina.
Exacte, hem de ser crítics, hem de ser crítics, però aportar, per això m'ha agradat molt aquesta secció, perquè sempre oferiu solucions, eh?
Tenim així a boc gros, perquè s'hauria d'aprofundir, posarem 5 elements que ja s'està treballant amb ells i que són capaços de menjar-se els plàstic. O sigui, no menjar i deixar... O sigui, no que passin només. No, els digereixen. I, per tant, els fan desaparèixer. Tal qual, no? Entre aquests hi ha cucs. Hi ha alguns cucs. Hi ha alguns insectes, microinsectes, insectes petits. Hi ha microorganismes. Estem parlant que en l'últim estudi hi ha al voltant de 30.000 enzimes microbianes capaces de degradar i desfer els plàstics.
Afortunadament, eh? Tenim sort d'aquests animals.
Tenim bacteris que, a més, els hi encanten, o sigui, se n'hi alimenten, els hi van fantàsticament bé, viuen del plàstic, hi ha en medis de plàstics, i fongs.
Sí, sí. Els fongs també, eh?
Fongs. Hi ha fongs, és un tipus, unes variants de llevats, que viuen en això. Hi ha un experiment molt curiós d'una persona, una investigadora, que es dedica a remenar amb els fongs i a veure els fongs quina capacitat d'adaptabilitat tenen. Aquesta senyora va agafar una bandeja i va posar borilles de tabac. I allà va començar a posar fongs. Els fongs generen els micelis, aquells petitets... I
que es van reproduint, escampant...
La primera prova deixa que aquell fong no prospera perquè no s'alimenta i s'acaba morint. Ho prova amb un segon, ho prova amb un tercer, no sé si el quart o el cinquè, és igual, no és important. Al cap de 10 dies de tenir-los allà i de semblar que estava mort, comença a recréixer i a fer-se gros. Però gros, o sigui, ha trobat un mecanisme d'alimentar-se de les borilles de tabac.
Brutal, em sembla brutal, perquè aquest també l'impacte que tenen les borilles de tabac és també per analitzar en un altre programa.
El món dels fongs és terrorífic. O sigui, som uns autèntics ignorants de lo que arriben a poder fer, de lo que són, d'on són, de l'extensió que tenen. A més, es comuniquen entre ells. És impressionant, el món dels fongs. I això s'està treballant amb altres coses. També s'està treballant amb plàstics, s'està treballant amb quitrans, o sigui, s'estan intentant fer que els fongs visquin de lo que nosaltres no volem. Però, al tanto, que això ens pot portar a un terreny molt perillós. Com que ja ho faran els fongs, els bacteris, els cucs, els insectes, nosaltres seguirem contaminant. No anem
bé, saps? O sigui, ja s'encarregaran els fongs de solucionar el problema que nosaltres generem, no? Però la veritat és que, Josep, almenys ens dona una mica de llum, no?, a la foscor, el fet de que realment... perquè, clar, nosaltres podem reduir, però hi ha un plàstic, un microplàstic, no?, que hem generat, que s'hauria, doncs, això, no?, d'eliminar, doncs, almenys, totes aquestes propostes que ens explicava el Miquel ens dona una mica de resposta, no?, al problema.
Sempre i quan això, nosaltres siguem capaços de reduir, entre cometes, els estocs de plàstics que tenim acumulats durant aquests anys. Pensem que es pot assegurar que no hi ha cap plàstic dels produïts que s'hagi degradat amb el temps que portem. És a dir, tot el que s'ha produït encara hi és. No ha passat prou temps. Potser alguna borilla, que és la cosa més simple, però vaja, la majoria no. Per tant, el que diu el Miquel dona una llum d'esperança, però no serà eficaç si nosaltres no ens hi posem. Quan dic nosaltres, dic els consumidors i tots els actors implicats en la generació de residus plàstics. I també, a veure, diem les coses clares, i perquè vagin reduint aquests estocs i perquè aquests fongs tinguin temps per actuar, per dir-ho així, nosaltres també podem anar pensant en la generació de plàstics biodegradables o compostables que, en tot cas, sí que poden entrar en processos de degradació semblants a altres tipus de residus. Ara, de totes maneres, el millor que podem fer, i seguint amb les pautes que ens apuntaven els de Greenpeace, és reduir significativament el consum de plàstics o la presència dels plàstics en el nostre consum. Aquest és un punt que em sembla que hauria de quedar clar.
Totalment. Us emplaço un altre dia a parlar dels bioplàstics, no? De què són, per què es fan servir, no? I també, doncs, els avantatges i contres que potser també poden tenir en el nostre dia a dia. Per acabar, que jo crec que tothom n'és conscient, no?, de l'impacte i els efectes perjudicials dels microplàstics en el medi ambient, perquè contaminen els oceans, com hem dit, però també perjudiquen, doncs, la salut dels animals, la nostra. Són tòxics, no? Hi ha molts estudis, Miquel, en aquest sentit.
Sí, hi ha molts estudis, és cert. I, a més, ja estem trobant que hi ha microplàstics en fetus, en nadons, vull dir, és que és impressionant. Són de tamanys tan petits, alguns d'ells, que han entrat, és lògic, estan entrant en tots els circuits de totes les maneres possibles. Perquè, bueno, o sigui, d'un que tingui 10 mil·límetres passem a un de 5, que ja és un micro, aquest de 5 es desfà encara en més petits, i arribem a un moment que tenim plàstics de nano, a un tamany invisible si no són microscopis i són extremadament fins, i això són més petits que els nostres vasos sanguinis, o sigui, per tant, vull dir, van per tot arreu. Hem de fer coses per eliminar-los i hem d'utilitzar altres materials i hem d'utilitzar la química d'una altra manera i potser hem de fer una mica menys de negoci a curt per tenir negoci a llarg.
Aquesta és una bona reflexió,
només
eh?
Un moment.
Sí, sí,
i
tant.
No oblidem que en la producció de plàstics apareixen totes unes altres components metàl·liques, per exemple, algunes d'elles molt contaminants, que senzillament s'inclouen per variar o per millorar les condicions d'ús d'aquests plàstics. Si els plàstics en si ja són perillosos per la salut, aquests altres components que s'utilitzen, n'hi ha diversos que són altament cancerígens. Per tant, quan pensem en el plàstic, no pensem només en el que és essencialment un plàstic, sinó tots els materials que s'inclouen en la seva producció i en la seva estructura per tal d'alterar-ne les qualitats per facilitar el seu ús. Tot això complexifica molt el seu tractament i fa molt més perillosos els seus residus.
Totalment, doncs esperem que els nostres consumidors siguin conscients de si volen doncs, respirar i menjar aquest plàstic o començar doncs, això, a posar fil a l'agulla i per la part que ens toca començar a trobar doncs, aquestes solucions, com el que comentaves, reduir el consum de plàstic, comprar doncs, envasos a granel, sense bosses de plàstic o oblidar els productes d'un sol ús. Petits gestos, però que són transformadors. Moltíssimes gràcies a tots dos i molt bon dia.
Molt bon dia.
La gent no, no, no. La gent no s'adona del poder que té. La gent no...
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.